Ràdio Falset
107.6
FM.
Bon dia, passen 8 minuts de la una del migdia, moment en què iniciem aquesta hora del vermut, aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquest espai per comentar l'actualitat de la nostra comarca i també d'aquells temes que ens afecten. Per repassar doncs, aquesta actualitat, tinc al meu costat el Roger Al, bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Maria Arbonès, bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi Castelló.
Hola, bon dia.
I a tots els que des de casa vulgueu fer la vostra aportació en aquesta tertúlia. Podeu comentar els temes que posem damunt de la taula i també aportar-ne de nous en un moment, aquest gener del 2012, que avui ens arriba carregat de xifres i la veritat és que no gaire positives, a part dels 5.273.600 persones que hi ha a l'atur a l'estat espanyol, segons l'enquesta de la EPA, i hem de sumar a una xifra bastant diferent, que ens queda més a prop de casa. Són els 264.353 euros que cobra cobrava el senyor Josep Prat, que era el president d'Innova, que era, diguéssim, la part d'empreses que tenia l'Ajuntament de Reus. Una notícia que ens queda relativament, potser no ens afecta directament a la nostra comarca, però no podem negar que la seva incidència en un punt com és la capital del Baix Camp tan important pel Priorat, doncs fa que ens fixem. I avui, per començar, li demanem al Maria Arbonès que ens faci 5 cèntims de tot aquest enrenou que hi ha hagut al voltant d'Innova, el sou del senyor Prat, i quin és el sentir dels reusencs.
El sentir dels reusencs, bueno, hi ha un debat, no? Home, jo crec que una major part dels ciutadans doncs, es queden perplexos davant d'aquesta aquesta quantitat, 264.000 euros l'any. El sou de Prat, a veure, primer de tot potser explicar el que és Innova, una miqueta sí. Doncs, pel damunt. Innova es va crear fa uns anys a l'Ajuntament de Reus per crear un grup d'empreses, un holding, que tingués una capacitat de finançament, cosa que en aquells moments doncs, sembla ser, doncs no podia fer el propi consistori. No? Aquest holding inclou empreses privades, inclou empreses públiques, i d'alguna forma doncs, ha estat un gran caramel, òbviament doncs, té una capacitat econòmica doncs, molt més gran, i ha estat un gran caramel dels qui sempre ha estat al davant. Un caramel doncs, perquè home, doncs, un instrument com aquest és una cosa que sempre doncs, s'ha de tenir cura de què és el que fas i què com ho fas i com ho expliques. No? I aquest com ho expliques ha estat una mica, jo crec, el que no s'ha sabut fer. Tot i que doncs, sempre partits de l'oposició han criticat la falta de transparència, qui vulgui doncs, mirar els llibres comptables de les empreses públiques del holding, de les empreses públiques del holding, poden fer el registre del mateix ajuntament. No? Però sempre hi ha hagut actituds que han generat controvèrsies. Recordo el cas de la Cori, que el mateix Ariel Santamaria volia entrar dintre d'Innova i el Pérez, l'alcalde, doncs deia que no. Ara mateix la CUP doncs volia saber la nòmina del director d'en Prat i sempre doncs s'ha callat. O sigui, que crec que ha faltat... ara, jo crec personalment que pot ser una cosa, un instrument necessari, però que no s'ha sabut explicar bé o ha faltat allò que es diu, no? un gran equip d'imatge per saber traslladar tot el que és Innova a la ciutadania. No? Per tant, clar, punt principal, o un dels punts principals, que és el que cobra el director general, el Josep Prat, un sou que, com la llei doncs, indica, doncs, ha de ser públic. eh? I, clar, i un sou que no seia públic. I tot això ha generat una bola, clar, de que fins ahir l'actual alcalde Pellicer doncs, va fer públic aquest sou juntament amb altres sous de responsables de les tres àrees, actualment tres àrees, de tot el servei municipal. Cal dir també que fa unes setmanes la cadena SER va avançar, Ràdio Reus va avançar, que aproximadament el senyor Prat cobraria al voltant d'uns 300.000 euros l'any. Eh? Al final doncs, ha estat una mica més, una mica menys, 264.000 euros l'any. A partir d'aquí s'ha generat en les últimes setmanes, i acabo ja, s'ha generat bueno, una sèrie de polèmiques, doncs, han sortit una sèrie de coses a la premsa, la majoria d'elles doncs, responen a accions de filtracions polítiques dins d'aquesta complicitat entre polítics de tots bandos o de la bona part dels bandos i dels periodistes, estan sortint coses de cobraments de factures d'Innova, de coses que d'alguna forma doncs, animen aquesta mena de situació una mica embolicada de la ciutat, quan la majoria dels ciutadans sí que ens agradaria ja que es construís fulls de ruta de ciutat i es construís doncs, una gestió de ciutat que fos òptima. No?
Per als nostres oients, dir que aquesta informació o aquest seguit de fets que estan succeint a Reus sí que tenen certa incidència, potser de manera secundària, però un dels sous que s'ha fet públic és el de Lluís Nualart, que és adjunt a la presidència del grup Sagesa. Recordem que el grup Sagesa és el que té la direcció de l'Hospital de Móra d'Ebre i, si no recordo malament, també part de una gestió dels serveis socials del Consell Comarcal del Priorat també estan gestionats per Sagesa. O sigui que, sí que és una qüestió que potser geogràficament ens agafa relativament a prop, però també pel contingut i els noms que estem que estan sortint doncs també ens toca.
O sigui, llavors, Innova, quina relació té exactament amb Sagesa i amb Gecosa?
Estan dintre, o sigui, la part pública de l'Ajuntament de Reus, de Sagesa, està dintre d'Innova. Innova és un conglomerat.
És la mare, com si diguéssim.
És la mare, no? És una mena d'ajuntament B. No?
Sí.
Aleshores, clar, la capacitat econòmica d'Innova d'alguna forma doncs, sobrepassa, no? aquesta capacitat a vegades o ha sobrepassat aquesta capacitat a vegades política del mateix ajuntament.
Bueno, veurem què passa. També crec que una de les qüestions que es posàvem de la taula és que Josep Prat era director de l'ICS, el català de la salut,
sí.
I es veu que aquesta és una qüestió que també va crear molta
sí, i d'empreses també doncs, privades, que és el que ha generat doncs, aquesta mena d'incompatibilitats amb el que estigui al davant d'Innova. Doncs,
No deixem Reus, però ara permeteu-me que fiqui una altra qüestió damunt de la taula relatiu a l'Hospital Sant Joan de Reus, aquest, i sobretot referent al nou Sant Joan, però d'alguna manera, que s'ha construït a prop del Tecnoparc. La setmana passada sortia a La Vanguardia, en el suplement de les comarques de la demarcació de Tarragona, una notícia amb el titular L'Hospital Aeroport. I el primer paràgraf de la notícia diu literalment: l'Hospital Sant Joan de Reus, inaugurat fa un any, manté 100 llits sense ocupar, espais en desús i 8.000 metres quadrats sense equipar. També entre un dels destacats és que el 2006 un informe del Servei Català de la Salut ja va concloure que l'hospital estava sobredimensionat. Home, des d'aquí, sent un hospital de referència com és de la nostra comarca, jo entenc que la nostra visió és una mica diferent, no?
La nostra visió és completament diferent. Bueno, almenys la meva visió és diferent, perquè tu anaves a l'Hospital Vell, que ara li podem dir l'Hospital Vell, i amb aquelles consultes t'hi podies arribar a morir, perquè quan feia calor érem 200 allà dins, parlava un, te n'enteraves de les malalties que tenia el veí del costat, lo del davant, lo del darrere. I en canvi ara vas allà, sí, tens espai, L'apropament allà també és molt més fàcil pels que venim del Priorat o de la Terra Alta o de la Ribera. A l'anar cap allà, l'accés és directe, entres per l'autovia aquella, te'n vas a dins i està. L'aparcament és més dificultós perquè sempre hi està tot ple i has d'anar baix de pago, si vols anar, i si no camines una mica lluny. Però pel de més, i a part de que no saps ben bé encara com van les coses, has de posar la targeta, te diu que si no és un quart abans no pots entrar, i nosaltres estàvem acostumats a anar amb temps, així arribaves tranquil, t'assentaves, llegies el diari, i ara no, ara has d'anar en punt, si no, no pots entrar, i tot, sí, has de passar una targeteta. I si et diu, no tiene visita, i dius, com que no, si la tinc d'aquí tres quarts. Doncs no, has de passar un quart abans per poder entrar. Però pel de més jo trobo que és ampli i bonic i per anar-hi.
Mm. Jo que ara hi vaig sovint, no és que sigui sòcia, però no faig gasto, les queixes que sento més de la gent és que la gent de fora, si els hi fan, per exemple, un anàlisi i llavors al cap de 3 hores tenen la visita al metge, que durant aquestes 3 hores, vull dir així com quan era al mig de Reus, podien anar donant tomet, sí, anaven de botigues i es distreien, o... doncs allí queden com acorralats. I sí, aquesta és la queixa que he sentit més a la gent. Ara, a les consultes i així, no n'hi sentit cap de queixa, eh? Vull dir...
No, jo vull defensar aquí la professionalitat dels metges. Sí, dir... Una cosa és bueno, les dificultats que arran d'aquesta gran construcció de l'hospital, no, doncs hi ha coses que s'han de millorar, però no cal confondre amb aquesta bona professionalitat de metges i altre personal que estan treballant allà, no? Que a vegades es pot confondre, no? Allò quan, quin hospital, no? No, escolta'm, una cosa pot ser, doncs, jo què sé, no? Algunes coses que deriven de direccions altes, no? dels càrrecs, i altres doncs, també d'un bon servei que estan donant al professional d'allà. No? I jo personalment crec que la construcció d'aquest hospital doncs, feia falta, no? com deia el company
Jordi,
no? Perquè allà on es trobava el vell, doncs allò ja estava tot...
saturat.
Sí, saturat, no? I si s'havia d'obrir doncs, noves dependències, s'havien d'aprofitar altres espais que estiguin propers i tot era molt més complicat. No? A veure, jo crec que Reus i el camp, no? O sigui, ara té, i amb això doncs, també inclou aquesta zona d'aquí, del Priorat, doncs té un bon hospital. Jo crec que té un bon hospital, no? I ens hauríem d'estar una miqueta orgullosos. L'altre dia també ho comentàvem, no? Hem caigut una mica els rosencs, no? Amb allò, amb criticar, amb ser massa d'allò, estem criticant la fira, quan altres... Sí, no? I l'hospital també, no? Quan altres poblacions estarien orgullosos, i en aquest cas prenc un exemple d'una ciutat rival com és Tarragona, No, és veritat, Tarragona tingués el que té Reus, escolta'm, estaríem més... En canvi nosaltres ens estirem allò pedra sobre la taula d'aula.
I al revés, si Reus tingués coses que té Tarragona, mm-hmm, també seria diferent. Mm-hmm. I jo sóc tarragonina.
Aquest debat, millor que el deixem, perquè no. Aquest sí que ens queda lluny, tot i que estem... Sí. Tan relativament a prop
de Reus. No us barallaríem, nosaltres no us donaríem aquesta satisfacció. No, Maria.
Recordem que tenim dos telèfons i que també volem sentir la vostra opinió respecte als temes que han posat damunt la taula. Aquest soroll que hi ha al voltant d'Innova, l'empresa, aquest holding d'empreses de Reus, amb tot el soroll que hi ha hagut en el tema dels sous, en un moment en què precisament la qüestió dels sous està a l'ordre del dia. I també... I sobretot volem conèixer la vostra experiència respecte al nou hospital de Sant Joan de Reus, si creieu doncs, que està sobredimensionat o que realment dona respostes a les necessitats de la població que de la seva àrea, entre elles la del Priorat. Recordeu el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i el 977-83-1135. Truqueu-nos i també si teniu algun tema que voleu posar damunt de la taula, doncs també estem oberts a que el poseu, si hi ha alguna notícia, informació que cregueu que val la pena que comentem.
Una cosa també voldria dir sobre l'hospital. Suposo que es veu més gran a l'estar més buit també, ha coincidit amb la crisi, amb les retallades de sanitat. Llavors, tot, perquè si tot el que hi havia a l'hospital antic no està ara tot el nou. Llavors, s'ha de veure també que les retallades han afectat i quan no hi hagin retallades d'aquí dos anys o tres...
Dos, tres?
Sí, tres, no hi hauran retallades. Vale. Tinguem una mica de confiança.
M'ho apunto.
Doncs llavors ja veurem com al cap de 10 anys ja quedarà petit, més o menys, però pot ser. Per això que tot ha afectat una mica.
Home, hi ha una xifra devastadora que coneixem ahir, més de 5 milions d'aturats segons l'EPA, una de les enquestes de respecte a la població aturada. És bastant important.
I aquí a Catalunya cada setmana 219 autònoms se queden a l'atur, tanquen.
La situació, la situació,
i això
situació
també és molt delicat, eh?
Clar, la situació econòmica encara no és del tot, per la majoria, no per tothom, eh?
No per tothom.
Sinó per la majoria doncs, de la població, la situació econòmica doncs, no és bona. Tu ara apuntaves això dels autònoms, 219, no?
Més o menys.
Cada setmana. Clar, quines facilitats té l'autònom, no? Per exemple, les entitats financeres no donen crèdit, no faciliten encara crèdit quan haurien de facilitar. I home, doncs ho critico quan reben les entitats financeres reben diner públic per per moure a les famílies i moure doncs, el teixit empresarial i es queda doncs allà
se queda a les
no?
caixes per solventar el seu. En canvi, perquè per exemple, que hi hagués una entitat que podria ser l'Institut de Crèdit Oficial que repartís a les petites i mitjanes empreses, perquè les grans ja es van mantenint, a les petites i mitjanes empreses i amb aquests autònoms que estan por ahí, que justet arriben a final de mes, que tenen 4 treballadors contractats i arriben a final a tranques i a barranques, per què no els hi donen aquests els diners per anar subsistint ells? Perquè aquesta gent els hi deuen també diners. Però clar, com que els altres no paguen, un no paga l'altre i és el peix que es va menjant la cua, ningú paga ningú. Paguem amb aquests que puguin anar mantenint i aquests ja portaran els diners a les caixes, no? Que són les que s'aniran nutrint dels diners dels altres. Però no paguem a les caixes ni als bancs perquè elles se vagin nutrint d'aquests diners i els altres se quedin sense. Aquí està el fallo que ve que hi ha.
I una altra cosa també important és el pagar... O sigui, tu has de... Encara, o sigui, l'autònom, no? El petit empresari, no cobra les factures quan tu has de pagar impostos, l'IVA, per exemple, no?
Exacte.
Això que sembla ser que l'actual govern doncs, vol solucionar, doncs a veure si s'arregla aviat, perquè doncs, afecta la dinàmica econòmica de l'autònom.
Va dir que ho arreglaria, que l'IVA no es pagaria mentre no es cobrés, a veure si és veritat, no?
Sí.
També es va dir que no s'apujaria l'IVA i depèn de com vagin els números de cara a aquest gener i el proper febrer, al març hi ha certa rumorologia que apunten de que seria el mes de març, que és s'apujaria l'IVA.
Març-abril.
Bueno, ara hi ha aquestes eleccions andaluses que d'alguna forma marquen el calendari d'algunes decisions polítiques ben aviat i crec que després d'aquestes eleccions doncs, hi hauran nous retocs. No?
Hi hauran noves pujades.
La setmana passada, Rosa, vau parlar de les preferents?
Una mica. Sí, que amb el Cots i el Miquel Jardí. Va sortir.
Ahir la CaixaBank presentava resultats.
I va explicar alguna cosa, no? Va explicar alguna cosa, senyor president.
El senyor Fainé va explicar que s'espera que tornin a... que hi hagi una nova fusió de bancs, però de preferència no vaig sentir res al respecte.
Bueno, és que no es va referir només als precedents, a preferents, sinó que va dir, hi ha unes, no sé com li va dir, no sé quin nom li va posar, diu que ara estem intentant que la gent ho agafi amb un altre d'això perquè aquestes ja pleguen i ho fem amb unes altres, però clar, hi ha gent de 80 anys que ho tenia i diu, no, fins d'aquí 10 anys no ho pots treure, si ho treus abans només te paguem un 30%, diu, carall. El que passa que tothom ha d'entendre que aquestes eren d'alt risc.
Sí, però no es deia que eren d'alt risc.
Bueno, clar, és que ningú llegim la lletra petita. El que passa que al ser del risc primer et donaven uns interessos molt bons. I clar, durant uns anys vas de conya, jo vaig rebent els diners i perfecte. Però quan te diuen, ep, a partir d'ara ja no, sinó que no les podràs recuperar fins d'aquí 10 anys i
tal.
Ostres.
Sí, jo el vaig veure, però no el vaig escoltar, perquè des que es pentina com el Mario Conde ja no me l'escolto. Perquè va pentinar doncs també aquella melena, igual que el Mario Conde.
Amb això tens raó, eh?
Aquest paio, vull dir, no, em queia mig bé i pensava potser tingui una mica de confiança, però ara no n'hi tinc ni mig. Ni mitja de confiança, pentinat en aquell estil, ja...
Bueno, i també el que va dir és que...
Sí, no, que no hi acabo. El que sí sé és que van avisant la gent, que hi tenen o poc o molt, i els criden, els que no han anat a queixar, com si diguéssim, es veu que els criden, i no sé què els hi deuen dir.
Això, però, més o menys això.
Els hi deuen dir això que dius tu, doncs.
Amb algun detall més, però sí que és.
Bueno, sí, clar, perquè cadascú sap la seva, sí, amb algun detall més.
Sí, però la resposta estàndard, diria ja, o la part estàndard és un 70% d'aquí 10 anys, un 4% d'interès, crec, i el 30% restant, un 15% d'aquí 6 mesos, convertible en accions de CaixaBank, i un any després, o sigui, un any i mig, des del moment que estem parlant, l'altre 15%, convertible en accions. Aquesta és l'explicació bàsica.
Clar, si tu tens 60 anys, doncs dius, bueno, ho puc agafar, però hi ha gent que es confiava en això per la jubilació, pel que sigui, o perquè ara diu, ara em vull arreglar la cuina.
La cuina.
Pues, ostres, ara ja no podrà confiar en això fins d'aquí 10 anys.
D'aquí 10 anys, vés a saber si hi seré, perquè
clar,
si és una persona gran...
Clar, jo potser no hi és ja d'aquí 10 anys. El que sí vaig sentir que deia que no es fusionaria amb ningú de l'estat espanyol.
Sí, també ho vaig sentir.
Primer va dir això, però després va dir sempre estem oberts amb negociacions, amb qualsevol. I llavors dius, carall, primer em diu que no i ara em diu allò altre, i llavors dius, potser no me n'he d'enfiar tant, que és el que deies tu, Rosa.
Sí, perquè la primera afirmació és de fa una setmana aproximadament, quan la rumorologia altra vegada ja començava a agafar molta força, va sortir el senyor Fainé dient que no hi hauria o que no estava dins dels projectes de l'empresa fusionar-se, i a les declaracions d'ahir jo hi vaig veure o vaig entendre un matís.
Que sí, però no. Que no, però sí.
Que no, però que podria ser.
Clar, per això et dic però...
Molt vague, molt vague.
Sí, sí.
Ja veurem com s'acaba.
Són tots una colla d'enredos. Per no dir una altra cosa.
Clar. Llavors, pensant en un que diu mentides i en l'altre que també diu mitges veritats i que no acaba de dir això, porto un tros d'un article d'un diari d'àmbit nacional que m'agradaria llegir, que es diu... Bueno, l'article en si no s'ho diu així, però és un moviment sobre ciutats lentes. Ciutats lentes és com... anys enrere vivia una ciutat, més o menys és de les ciutats, però ja ens està arribant als pobles això. Com havia abans una ciutat que tu tenies contacte amb la gent del carrer, t'assentaves allí, tenies el comerç al davant, compraves al veí, perquè sabies que les verdures aquelles eren de l'hort d'allà i tot això, no? I llavors l'article diu lo següent, us el llegeixo. Està fet per un italià que es diu Pier Giorgio Oliventi. Potser el de Giorgio m'ha anat bé perquè jo em dic Jordi, però mira...
T'ha fet gràcia.
Sí, m'ha fet gràcia llegir-lo. I ell ho titula Veïns. Durant anys hem abandonat la gestió del que és públic, fins i tot el que és més proper. Ho hem deixat en mans dels polítics i ens hem limitat a votar. Després ens queixem. Ens hem inhibit per comoditat de participar en la vida del barri o del poble. I els partits han acabat ocupant espais que haurien de ser dels veïns. L'escola, el transport, la neteja, del veïnat, tot. Les ciutats slow, que són les ciutats lentes, pretenen retornar als ciutadans compromesos amb el seu entorn el control de les seves pròpies vides, que d'aquesta manera serien més agradables. Veïns que participen en l'ordre i en la festa del barri i que compren i venen a altres veïns productes de la terra sense mitjancers, veïns que creuen en els veïns de sempre. Clar, això te refereix a una ciutat, però als pobles ens està arribant això ja. Ja no comprem el comerç de sempre, comprem a les grans superfícies, ja no tenim els contactes que teníem amb els veïns del costat quan ens sentàvem al carrer a fer petar la xerrada. Doncs a veure si això podria tornar a vindre i no deixar-ho tot a mans dels polítics que estem veient el que ens fan últimament.
Costarà.
És... No, no, és... és bo, no? Perquè és, fa unes setmanes ho estàvem parlant aquí, no? I em sembla que la darrera intervenció que vaig vindre aquí, convidat pel Jordi, doncs estàvem parlant d'aquesta afició que tenen els ciutadans, no? I no únicament de Reus i Tarragona o Valls, sinó doncs també de gent del Priorat que se'n va cap a les Gavarres, per exemple, i com com una tarda es dedica, o sigui, el tema de l'oci, és comprar, en una gran superfície, després menjar, si pot ser, al costat, un menjar ràpid, que hi ha al costat d'aquesta gran superfície, i després, doncs, entrar al cinema. És a dir, amb uns metres quadrats, amb un mateix espai, gran, però amb un mateix espai, es concentra aquesta preferència d'oci de molts ciutadans, no? Quan, per exemple, doncs, hi ha altres coses, altres elements, altres recursos de trobar ple que s'estan perdent, com tu doncs molt bé estaves dient a la lectura d'aquest escrit, no? Home, això es nota en les grans ciutats, no? A vegades i en molts pobles que s'estan fent gran, no? Aquestes obertures de grans superfícies que juguen doncs amb les facilitats econòmiques, clar, escolta'm, si la gent doncs avui dia té problemes d'arribar a final de mes, el que mira és de fer doncs un pressupost per arribar a final de més, i si pot adquirir productes molt més barats, doncs Caprabos, Mercadones, Carrefour, Priques, doncs van cap aquí, no? Clar, aquesta mena de superfícies doncs no tenen aquell element entranyable doncs que tenies doncs quan entraves a la tenda de la Pepita o la Marieta i t'aportava, potser sí, gastar una mica més, no? Comparativament, però relacionar-te amb la gent...
No és massa més,
diàleg,
perquè totes aquestes empreses també t'aixequen la camisa, que no és massa més.
Aleshores, home, són coses que s'estan perdent, no?
Sí. Home, a part de comprar, també relacionat. I ara aquí a Falset, per exemple, s'està fent, fa poc temps que s'està fent lo del banc del temps. Lo banc del temps és que, per exemple, un té... Jo, suposem, soc poeta, i doncs ensenyo a fer poesies a 4 o 5 i els hi dedico una hora. Doncs en vez de que em paguin un sou per jo dedicar-me una hora amb ells, n'hi ha un que sabrà fer mitja. I li diré, ostres, doncs ensenya'm a fer mitja. Un altre sabrà fer pintura. Dic, doncs ensenya'm a fer pintura. I el banc del temps és això. Jo et cedeixo part del meu temps per fer el que jo sé, i si tu vols aprendre, clar, i tu cedeix-me part del teu amb el que tu saps i jo vull aprendre. I amb això s'està establint, el que passa que al principi és lent, però s'està establint una cosa així, i això és molt similar amb això. Hem de tornar a tindre contactes amb la gent per saber el que volem fer i per saber tots el que hem de fer, perquè no ens deixem volar coloms por ahí, també.
En un moment complex, perdona, complex quan la major part de la població té desconfiança del qui del costat, no?
Clar.
Avui en dia, per exemple, t'apropes algú a demanar, a preguntar a l'hora,
i ja,
la persona ja està una mica a la defensiva, no? Dient, escolta'm, què em vindràs a fer, no? Clar, home, jo crec que sí que s'ha de retornar al diàleg, a la confiança, a les relacions humanes, no? On els polítics poden entrar i també, no? Però crec que la societat civil, el poble, no? Doncs té el principal protagonista, no? Amb aquest tipus de projecte.
Els hi hauríem de donar lliçons als polítics, precisament tot això de la comunicació, amb tot això que vegessin, que la gent es comunica entre si, tinguin la feina que tinguin, perquè ells tenen aquesta feina, però sembla que estiguin a la Patagònia o dalt de la Lluna, no? Separats, i necessiten cotxes oficials, necessiten de tot. No volia dir això, ara m'enrotllava. No, que fa 30 o més, o igual fa quasi 40 anys, que vaig anar a Itàlia, que feien una cosa d'aquestes que feien pels mestres. I em va xocar, que hi havia un home gran ja, no? I explicava que havien fet, en un lloc, en un poblet, i havien fet un bloc de pisos d'aquests tan grans. Però que els veïns havien demanat que el mateix tamany que tingués el pàrquing els hi fessin un altre pàrquing, però no pels cotxes, sinó pels nens. Perquè diu, com que els nens no poden sortir al carrer del tràfic que hi ha, ni poden jugar al carrer, ells volien que els nens del veïnat, ni que fos a sota, com si diguéssim, es coneixessin i juguessin i els hi posessin una espècie de parc infantil. Jo me'n recordo que llavors me va sorprendre i vaig pensar, carai, què diu ara aquest? no? Perquè clar, no tenien al carrer, no hi podien sortir sols. En canvi, baixar baix era facilíssim sortir sol. Baixaven a baix, trobaven amb els compinxes, i els hi muntaven. I bé, ara penso en això que dius tu, que clar, llavors els nens que continuaven tenint relació i creixien, etc etc. Que ara el veïnat ni es coneix, el millor el nen d'aquí, amb aquell altre nen que son pare treballa, que és a l'altra punta de capital, no?
No es coneixen. Home, per això...
Jo vaig pensar, això de sota no tampoc m'hagués agradat a mi el nen. Sí,
un
no,
sota no, no, però...
Exacte, una mica subterrani.
Un sota no, no, però hi ha edificacions però, a Barcelona
no
o a ciutats
idea,
grans
no és, que tenen,
que tenen
el
pati al mig
fora,
i llavors
sí.
Al mig tenen lo dels crios.
Sí, jo estic parlant de 35 o 40 anys, o sigui que llavors ja rumiaven aquella gent com podien fer perquè la canalla millorés la relació i milloressin la comunitat.
40 anys, ara aquestes relacions estan treballades amb les noves tecnologies. Clar, dius, ara no hi ha relació. Home, sí que hi ha relació, perquè hi ha xarxes socials... A veure, jo sempre dic que ara hi ha una bona connexió, no? Ara la gent està connectada,
sí.
Però és molt diferent estar connectada, estar comunicada.
Sí. Aquí.
Si voleu, després hi tornem, però sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, amb el Josep González.
Digue'm, Josep.
A veure, jo per fer un incís sobre el tema de les preferents, perquè sempre penso que ho passem una mica per damunt, no? I la problemàtica que ens afecta a Falset i a comarca és que hi ha moltes famílies que han resultat enganxades pel tema de les preferents o del deute subordinat.
Mm-hmm.
Bàsicament, per veure com funcionava una mica si era un producte adient o no era un producte adient. Mm-hmm. Quan una persona gran anava a l'entitat financera, sigui quina sigui, normalment era, tinc uns diners, els vull depositar en algú segur i que els pugui treure quan jo vulgui. Normalment era aquest el plantejament. L'empleat de l'entitat financera l'aconsellava amb algun determinat producte, però sempre sota un prisma de confiança, en el sentit de dir, t'aconsello això, que realment això és segur. Aquest era el plantejament i l'esquema inicial. Això havia funcionat durant molts anys. Ara resulta que es trenca la regla del joc. La regla del joc es trenca de la següent forma. Aquest diner ja no el pots treure i et dic que abans del 31 de gener has de signar el que jo vull i a la data que jo vull, perquè si no, perdràs els diners. Mm-hmm. Això, amb el col·lectiu que afecta, és un col·lectiu d'edat avançada, amb que realment necessiten aquests estalvis, etc. Però aquí també hi ha una cosa que és òbvia, i és que l'empleat o l'entitat financera havia de fer el test aconsellant l'inversor, ¿vale? Sí. O sigui, ells han de fer un test valorant si l'inversor, aquest inversor, el producte que li ofereixen, per exemple, és adient pel que ell pretén fer. En aquest sentit, per exemple, jo llegeixo textualment el que ells feien firmar bàsicament a la gent, i deia, la inversió no resulta adequada d'acord amb el resultat del test de conveniència. No obstant això, estic interessat a realitzar-la i l'autoritzo. Per tant, assumeixo tota la responsabilitat de derivada de la realització d'aquesta inversió. Per tant, jo penso que, clar, això amb una persona que és jove o una persona mínimament formada ho pot entendre que el risc de la inversió és alt, però amb una persona que va allà i té 75 anys, penso que això no ho pot entendre, perquè se'n refia de l'entitat financera.
Uh-huh.
Un altre aspecte important és el que va comentar el president de la Caixa, que també ho han passat per damunt.
Uh-huh.
El president de la Caixa cobra de l'ordre de 2,6 milions a l'any. ¿Vale?
Uh-huh.
Una quantitat important. Ahir a les declaracions va fer una mica d'incís en relació a les participacions preferents.
Uh-huh.
I el que va dir, que tampoc en tenia massa, perquè la rentabilitat que es donava era bastant alta. Per tant, no entenia el moviment que s'havia creat. Bueno, bàsicament, el moviment no és altre que és que la gent que ha depositat uns diners els pugui treure quan vulgui i amb les condicions que vulgui.
Uh-huh.
Que per algú són seus. El que no pot ser és que la gent gran els diguin, d'aquí 10 anys ja recuperaràs els diners. I damunt, el 30% ho farem mitjançant accions. A veure, la llibertat individual de cadascú ha de decidir si realment li interessa o no li interessa invertir a bolsa. Però és una llibertat individual de cadascú. No en el sentit de que perquè han canviat la regla del joc o resulta que la Comissió Nacional del Mercat de Valors li diuen que el deute subordinat o les participacions preferents han de cotitzar al mercat secundari, resulta que aquest canvi que ha provocat l'hagin de pagar els petits estalviadors, el minorista. Un altre aspecte important, penso, que potser això tampoc surt massa, és l'opacitat informativa que hi ha en aquest tema. Sí. Pensem que això va des del mes del juny de l'any passat. Per tant, tot el segon semestre encara s'estaven col·locant participacions preferents. Vale? Sí. Per tant, això ha anat esclatant i ha anat d'això. I per tant, jo penso que aquí darrere hi ha molta cosa que afecta a l'impositor, que és un impositor minorista, que en realitat el que té molt de capital, aquest ja se'n va preocupar de treure aquestes participacions preferents. Bueno, era un petit incís en aquest tema.
Doncs moltes gràcies, Josep, per la seva aportació i els diferents detalls que ens han donat respecte a aquesta situació.
Molt bé.
Moltes gràcies, Josep.
Gràcies.
Adéu.
Ja tenim alguns detalls molt...
El que jo no sabia era que obligaven abans del 31 de gener a firmar conforme ho vols fer.
Crec que és perquè és el termini que el Banc d'Espanya per tal de que tot aquest
la Caixa no s'ha portat gaire bé, que diguem, no?
Sembla que tenim la segona trucada. Bon dia, Joan. Digue'm, Joan.
Mira, després de sentir l'exposició del Josep González, jo recordaria la història. Hi havia el Robin Hood, que robava el ric pel pobre, i ara hi ha hagut el Robin Hood que el ric ha robat el pobre i continua a robar-lo. Jo em penso que això ja ens hauria de caure tots la cara de vergonya. Vale? Gràcies. Adéu.
Adéu, Joan.
Gràcies per la seva aportació, el Joan. El Josep ens ha dit, jo diria que ens ha detallat molt i molt bé tota la qüestió d'aquestes preferents. La veritat és que és força interessant el test de conveniència.
Exacte, això deu ser la lletreta petita, que al final la majoria de gent no se la llegeix.
És que és molt difícil de llegir.
Sí, perquè has d'anar amb lupa, realment has d'anar amb lupa per llegir. I clar, no és convenient que ho faci, però autoritzo, i fa firmi aquí, i clar...
Amb la firma tu estàs...
Firmes i tu autoritzes a que et facin perquè tu ja estàs d'acord amb allò i segur que el 99,5% no ho sabia, això.
És que quina alternativa hi ha? No hi ha alternativa.
Sí, la rajola.
No,
respecte a aquests diners...
L'alternativa és que la Caixa t'ho pagui. Aquesta és l'alternativa. Que et pagui el que et deu. Ja està. Però clar... Quants milions parlem? Bueno, no sé, però suposo que en tota Espanya n'hi ha uns quants que ho tenen, això.
Es diu, el que passa és que no han pogut, o almenys qui els parla no ha pogut verificar, que podria ser que la comarca del Priorat sigui una de les que tingui persones amb més preferents.
Més preferents.
Podria ser, és una dada per verificar. I per tant, oients, agafin això amb pinces.
I quants anys fa que estem així, com si diguéssim que la gent ha fet aquesta inversió? 20 anys?
Sí, 30.
Sembla que... Digues, Maria.
No, el que deia la primera que ha trucat, no? I que constato, no? aquesta diferència de tracte de fa uns anys a l'actualitat, quan vas a és igual, la Caixa que siguis, més la Caixa, no? La Caixa d'Estalvis era aquella mena d'entitat financera propera, no? que respon doncs, més a obres socials, i aquella diferència de tracte de quan hi anaves abans a la d'ara, no? Que ara, doncs, bueno, moltes vegades acabes parlant amb el caixer automàtic o treballant amb el caixer automàtic.
O dient, me canvio de caixa perquè aquí no m'han atès bé. Però vas a l'altre i et passa el mateix.
I abans, quan anaves a ingressar o a treure els teus estalvis i calés, doncs hi havia un tracte molt diferent al d'ara, no? Ara respon més... Bueno, potser és la voluntat aquesta i ara centrar-nos en la Caixa d'Estalvis i Pensions més com a bancs, no? Com a grans bancs que no aquest perfil, diguéssim, de...
aquest
perfil,
més freda.
Aquest perfil més, si voleu, més de proximitat. No?
Després continuem en aquest sentit, però tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Parleu molt i no aclariu res.
És que costa aclarir aquesta mena de qüestions.
Doncs jo aquí també hi tinc els dits, des de fa 10 anys. Bueno, això que dieu de si parlem, si no parlem. Jo estic orgullós de sentar dalt del pont i saludar tota la gent que passa, siguin del color que siguin i del poble que siguin. I tinc l'orgull que tothom me dona la mà. Quan vaig a la caixa i veig que la gent s'aparen a fora de la maquineta i fan treballar la màquina, els dic que aquí no, feu treballar la gent dins. I hem arribat que aquesta comarca nostra érem los petitets pagesos que anàvem fent, mos van fer avorrir, han plegat tots, les corfes de casa s'han quedat buides, totes buides, i anem a la quartera a comprar el que ve de lluny, i no cal anar a les botigues perquè ve de lluny, perquè doncs a la quartera també ve de lluny. I entre tots han mort la classe mitja. Ara, en aquests moments de gran eufòria i tantes botelles de vi i tantes etiquetes, hem abandonat el bon vi que raja de la bota, i podem anar a comprar vi que sigui vi a bon preu, i no hi anem, només somiem la gran botella i el gran tap, i amb això doncs hem arribat baix de tot. Gràcies a l'Hospital de Móra, que ens han emparat a tots, moltes gràcies a tots els que treballen a l'hospital, perquè els han fet treballar bastant a casa nostra. I ja no vull dir res més. Ah, l'altre, el dilluns, que va parlar de diners, al final vaig preguntar al senyor alcalde quants diners devem Falset, o l'Ajuntament de Falset. Home, els uns venen i els altres tornen. L'Ajuntament de Falset al final me va dir que estem entre hipoteques, deutes, que el poble de tornar és 1.600.000 euros. I vaig anar, i vaig preguntar, i vaig parlar, i em van contestar. I el poble, mos hem de donar compte que quan és l'hora de donar la cara i fer una pregunta, i la seva obligació és contestar-nos-la, perquè no els hem elegit per manar, els hem elegit perquè administrin. Ara, si el poble no mos posem serios, no vull garrotades jo, però serietat, disciplina i cultura, i fem una pregunta i no mos contesten, llavors, sí, allà hi ha la porta i foteu-lo amb tots, perquè si no voleu vetllar pels interessos del poble, no us necessitem per res. Bon dia, visca Sant Antoni, que va ser molt maco, i a veure si entre tots posem coneixement. Adéu-siau.
Adéu.
El que es va fer referència a Sant Antoni, crec que la setmana passada ja es va repassar convenientment com va anar tot.
Sí, molt bé.
Bueno, tenim tres intervencions centrades en la qüestió de les preferents, un tema doncs, que ha mogut força rebombori. S'entén, perquè són els diners i és una matèria sensible, i a més com ha actuat. El Gaspar també parlava del tema del tracte que comentava el Marià.
Sí, però a veure, aquí hem dit també que és un costum, que no tothom, no s'ha perdut totalment el contacte amb la gent, inclús amb les grans ciutats, per exemple, home, és evident, doncs, grups d'entitats culturals i socials, doncs, home, que tenen el seu espai de diàleg, no? Però sí que, com deia doncs el Jordi abans, llegint l'article de La Vanguardia que ha portat, doncs, que sí que de forma gradual s'està perdent aquest contacte. Jo crec que pel bé doncs, de la humanitat i de les persones, doncs, home, hem de retornar, no?
Tot ocorre,
Clar, i també el que hem dit, que els pobles no es perd tant, però que es comença a perdre's i això. I clar, indiscutiblement, el Gaspar el trobes moltes vegades allí al pont, assentat allà i xerrant amb un, xerrant amb l'altre, saluda amb un, saluda amb l'altre, i és això el que és bonic i bo de veure. I nosaltres sempre anem de pressa, perquè tots anem de pressa, jo també, i a vegades passo, hola Gaspar, bon dia, adeu, zas. En canvi, no costaria gaire parar-te allà 5 minuts, i què, com anem, lo temps, lo tal, no sé què, me fa mal la cama, l'altre... Pues aquest petit contacte és el que hauríem d'anar lluitant perquè es continués.
Sembla que tenim una altra trucada.
Que bé, avui, ara.
Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc el Jaume Querol, alcalde dels Guiamets.
Digui'm, senyor Gra, a partir d'ara li diré Jaume perquè és el protocol que seguim normalment quan ha trucat alguna vegada l'alcalde de Falset. Primer li hem dit pel càrrec, però després ja li hem dit pel nom.
I tant que sí, i tant que sí.
Digue'm.
Bueno, trucava per fer un aclariment, perquè l'altre dia a la tertúlia es va dir doncs, que l'alcalde nou dels Guiamets no estava disposat a mantindre, no, la seu del Consell Esportiu del Priorat, que
estem parlant de fa...
que ja fa quasi un mes.
O sigui, un mes, tres setmanes?
Bueno, doncs jo voldria aclarir que això no és del tot... no és cert, que vaja, des de l'Ajuntament no hi ha cap problema en tindre la seu del Consell Esportiu als Guiamets, no hi ha cap... tot el contrari, s'ha d'ajudar en tot el que es pugui a la nostra comarca, i només és per això, per desmentir-ho, que quedés clar, doncs que no, que estem al costat d'ajudar a qui sigui i més si és de la comarca, res més.
Gràcies per aquest aclariment, senyor Grava.
Molt bé, Toma. Gràcies. Gràcies.
Adéu. Adéu. Un aclariment que fem des de el consistori dels Guiamets.
Potser va ser degut a que jo vaig dir que moltes reunions les fèiem allà i quan va canviar d'alcaldia, com si diguéssim, clar, ja no teníem el permís i no sé si l'havien demanat per continuar fent les reunions, que ho tenia que demanar el president. Però l'última reunió ja la vam fer a l'Ajuntament del Molar. No sé si a lo millor ho diu per això. Però vale, bo és saber de que ens deixaria fer reunions allí.
I què està arreglat tot això del Consell Esportiu?
Doncs no sé, a veure, des de que va passar tot això m'han convocat amb una reunió però no hi he pogut anar per qüestions de feina i ja no me n'han convocat cap més i com que hem vingut els Natals i Reis i tot això ja...
Bueno, haurem d'estar pendents del que ens explica l'Alfonso Reig perquè entenc que el tema està més o menys obert, potser s'ha quedat latent per les vacances de Nadal,
potser sí.
Però era un tema que si s'havia, hi havia hagut, s'havien celebrat...
Sí, sí, s'havien celebrat uns eleccions i que s'havien de discutibles i no sé què...
Però arran de tot el que havia passat, no sé, repeteixo, haurem d'estar pendents del que ens explica respecte a aquesta qüestió.
Jo retornant, si em permets i queden pocs minuts, jo retornant al tema de les entitats financeres i fent una mica més d'incís al que abans ha apuntat el Jordi, no? Aquesta mena de... Clar, quan donen diners públics, no? Això dels frops i tal, home, crec una vergonya que els ciutadans no sapiguem com es mou aquest diner i què es fa realment amb aquest diner. Quan tu te'n vas a fer qualsevol operació, per exemple, demanar un crèdit a una entitat financera i et demanen de tot, fins i tot la partida de naixement. I aquest diner públic que hauria de ser de coneixement públic, no en sapiguem absolutament res. I cal pensar que la majoria d'aquest diner serveix novament per especular, per generar i per fer negoci, no? O sigui, crec que hi ha d'haver per part de les entitats financeres un canvi d'actitud en aquest sentit quan reben diner públic. Que entenc també que quan una entitat financera rep diner públic, de la quantitat que s'ha rebut, a partir d'aquí crec que la participació hauria de ser també pública.
Hauríem d'explicar què en fan.
No.
Crec que arran d'això va sortir tota la qüestió dels sous de bona part de les...
dels consellers, dels presidents i de tot això.
De les entitats bancàries. Algun escàndol fins i tot...
La Caixa Nova, no, per exemple, i les caixes d'algunes de València i de... de Múrcia també, no? Algunes
que I alguns que tenien plans de pensions, bueno, altres entitats. O sigui, jo, per exemple, sóc president de Caixa Barcelona, però el meu pla de pensions lo té Caixa Terrassa o Caixa no sé què, perquè així, doncs, si la meva passa alguna cosa, jo sé que ell encara...
O Caixa Penedès, no? Alguns càrrecs també, sí, que Penedès, més propers, sí, com Caixa Penedès, no?
Sí.
No, i que tu per deixar ser rals te demanen... Tu has dit partides de naixement, però revisió metge
no,
també,
partides de naixement, però t'ho he dit...
Revisió metge sí.
Revisió
el
mèdica,
sí. Certificat metge sí.
Conforme si tu tens, estàs sap, per poder anar pagant durant els anys que et quedin.
Exacte. El que tampoc, millor surts el que tampoc, de la porta petes.
El que tampoc trobo bé és que els pisos, tu et fas un fart de pagar, se't quedin el pis però has de continuar pagant. Això és impresentable, això és un robo. Així amb suavitat, no? Ho puc dir o no ho puc dir?
Ah, és igual, sense suavitat.
Ho dic.
Sense suavitat.
Sense suavitat.
Sense suavitat.
Aquesta tarda hi ha convocada una manifestació a totes les capitals de demarcacions amb el lema No a la dictadura, aturem les retallades. Està convocada ja per diferents entitats, organitzacions socials i sindicals. Es veurà el malestar que hi han mostrat els funcionaris i ara ja arriba, diguéssim, a la resta de la societat? Creieu que
sortir al carrer
es veurà alguna cosa?
Ja només faltaria que no poguéssim sortir al carrer.
Sí,
no?
És l'únic que ens queda, sortir al carrer.
I crec que és una resposta legítima de cara doncs, a protestar per una actitud que tu no estàs conforme. No? I aquestes retallades, quan afecten el tema de l'educació, coses sensibles, com és el tema de l'educació o el tema de la sanitat, doncs això afecta molt, molt, molt més. A mi, si volen fer retallades a aquests grans sous que estàvem dient, no?, o a temes militars o a temes d'infraestructures que no convenen com els certs aeroports que s'han construït en els darrers anys, doncs em sembla perfecte, però retallades a temes d'educació o d'ensenyament principalment, doncs home, doncs són coses que no contemplo i per tant no es trobo molt bé que hi hagi aquesta resposta ciutadana.
Hi ha defensa també. El pressupost que té defensa, vull dir, es podria retallar ben retallat, eh?
Veurem com va aquesta manifestació, quina força hi ha al carrer i com avancen els esdeveniments. Moltes gràcies Rosa, moltes gràcies Maria, moltes gràcies Jordi.
Gràcies a tu.
I també al Josep, al Joan, al Gaspar i al Jaume, que ens han trucat i ens han doncs, aportat les seves opinions en aquest programa. També al Joan Fuentes, que ha estat a l'altra banda del control tècnic i que ha fet possible que us arribi aquesta tertúlia la setmana que ve, com no. I tornarem. I esperem que amb una tertúlia...
Diferent.
Ni millor ni pitjor, diferent. Amb totes.
Amb un munt de dones.
Oh. Només podem dir això. Ens veiem la setmana vinent. Adeu.
Adeu.
Ràdio Falset. Quan vulguis.